Saludem a aquesta hora l'Alba Alfagema, responsable de la unitat de suport d'atenció de víctimes del Departament d'Interior. Molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Estàvem encetant en aquest debat precisament per aquesta qüestió, és a dir, en un cas com el de Vilanova i la Geltrú, que és terrible, en tots els aspectes de com es va produir, de el procés, si podia fer alguna cosa més tenint en compte que ja s'havia passat per un procés, diguem-ne, judicial, s'havia aconseguit un ordre d'allunyament, i aquí ja només intervé el factor de que la dona en qüestió va decidir tornar amb la seva parella.
A veure, en aquests casos, clar, és el que comentàveu, no? Realment es van activar doncs una sèrie de mecanismes des de la xarxa, no? Des de l'entorn, i a més a nivell de mesures judicials doncs ja tenia atorgada aquesta ordre de protecció. Però sí que és cert que quan hem de fer una valoració dels casos de violència masclista, en moltes ocasions les dones quan decideixen trencar amb una relació hi ha aquests processos moltes vegades de tornada, perquè no és gens senzill deixar una relació de violència, no és gens senzill doncs d'alguna manera trencar amb aquesta violència psicològica a la que es troben sotmeses dia rere dia i que fa que moltes vegades no prenguin les decisions d'una manera com nosaltres, no? Potser ens expliquen el cas i dius, home, el que seria més fàcil seria que deixés la relació, i deixar la relació moltes vegades és el més difícil, no? En aquest sentit, doncs, bueno, els mecanismes en principi de la xarxa van funcionar, però evidentment és el que comentàveu, no? Sempre hi ha la clau aquí, que és la dona i la consciència del risc que té davant d'una situació de violència. I aquí és una mica on s'ha de treballar molt amb la senyora, perquè sigui conscient de quina situació s'està exposant i que sigui conscient doncs, que l'altra persona és capaç de realment arribar a una situació com en aquest cas de violència extrema.
No sé si té la impressió que són moltes les dones que passen per una situació semblant, és a dir que després d'un temps de maltractament demanen empara legal, es fa aquesta ordre d'allunyament i acaben tornant. No sé si tenen algunes dades al respecte d'això.
A veure, els processos de, com comentàvem, no, de tornada amb les seves parelles, a vegades, doncs, és el que diem, formen part del propi procés, no? Llavors, el que es fa molt des de Mossos, el que es treballa d'una manera molt, molt conscient i d'una manera molt metòdica, és tot aquest tema de la valoració del risc, no? Perquè d'alguna manera exposar a la dona totes aquelles situacions que es va trobant i explicar-li l'escalada de la violència. Un cop hi ha un inici de la violència mai va menys, sempre va més. Que siguin conscients d'això també fan doncs, que prenguin les decisions per deixar la parella, però deixar la parella implica moltes vegades el fet d'una necessitat d'un suport psicològic, d'un suport familiar, d'un suport social, que moltes vegades no tenen. No? En aquest sentit, això que estàveu comentant, la corresponsabilitat social des de la família que està al seu costat, des dels serveis psicològics jurídics que té en la seva localitat, al seu entorn, fins a aquests serveis policials de seguretat, han d'en certa manera teixir una aliança per acompanyar-la, perquè si no, si han de fer el procés soles, són processos complexíssims. Són processos en els que estan sotmeses a una pressió constant, diària, per part de les seves parelles i exparelles, i per tant, d'alguna manera, no hem de permetre que es sentin soles, perquè moltes vegades davant d'aquesta solitud decideixen tornar amb ells, o davant les dificultats, per exemple, que ens trobem en un context com l'actual, no?
Habitualment s'avisa a Interior, en aquest sentit, una dona que decideix, malgrat aquestes mesures, tornar, però té alguna constància que es faci aquest pas de dir, senyors d'Interior, en el cas concret, no sé si el jutge o alguna persona de la Generalitat, de dir, torno amb la meva parella, els aviso d'alguna forma. No,
A veure, a vegades hi ha dones que realment decideixen i venen o exposen a Mossos o al seu servei psicològic, doncs, que els estan fent el seguiment, de dir, mira, jo no em sento preparada per seguir amb el procés i vull tornar amb ell. Moltes vegades argumenten doncs, el tema doncs, familiar, que no volen que deixar els seus fills sense el pare, que no senten capaces de tirar endavant, per diferents motius. I pot ser, i llavors sempre hi ha aquella dificultat o aquell dilema que professionalment saps que allò és una situació de risc, parles amb ella, intentes contactar també amb el seu entorn policial, el seu entorn familiar, perquè segueixin, en certa manera, acompanyant-la, però també, al final, hi ha la decisió d'ella, que si ella decideix tornar amb aquesta persona, nosaltres hi ha un espai doncs, de llibertat personal que ella pren la decisió, no, que no podem entrar. Ara, el que sí que podem fer és que quan veiem que aquesta dona obre la porta a la possibilitat de trencar aquella relació, d'alguna manera fer còmplices a tots els serveis que tenim per acompanyar-la, sobretot, i perquè és això que us dic, no? Que tinguin les mínimes dificultats per sortir endavant. Perquè sortir d'un procés d'aquests de violència, ja us dic, i ara, per exemple, ens estem trobant moltes dones que tenen dificultats econòmiques, laborals, dificultats en l'habitatge, si es plantegen el fet de trencar amb una relació, encara és molt més complexa i molt més difícil, no? Llavors, bueno, evidentment, doncs, també ens trobem en aquestes situacions.
La Gemma Galdón deia abans que té la sensació, o una constància directament, que la situació ha millorat bastant en l'última dècada o les últimes dues dècades. Des del Departament d'Interior constaten això?
A veure, tal com comentava la Gemma, evidentment s'ha fet un pas molt important, no? Fins i tot, per exemple, el que comentava ella. Aquí és un país en el que ens estem comptabilitzant el que està passant, estem posant nom al fenomen, sabem que tenim, sabem que únicament es denuncia entre un 20 i un 30% de la violència masclista en la parella que succeeix aquí a Catalunya, a casa nostra.
Un quant?
Per tant, únicament entre un 20 i un 30% es denuncia. Sabem que tenim una quota d'invisibilitat d'un 70%.
Val?
Per tant, sabem que tenim al davant i, per tant, amb això podem anar treballant. Estem, evidentment, hem fet un pas endavant. Hi ha un sistema legislatiu que, evidentment, doncs, té una llei, tant la 2004 de l'Estat com la 2008, que és una llei de referència del Parlament de Catalunya, però sí que és cert que el desenvolupament de molts dels instruments d'aquestes lleis encara s'han d'anar treballant. Llavors, hem fet un pas endavant, però tenim molta feina per fer. I, com bé dèieu, els referents que tenen els nostres adolescents, els joves de Catalunya, realment no estan ajudant gens a que aquesta violència acabi, perquè la violència al final acaba sent l'expressió més greu d'una desigualtat entre homes i dones, no? I que esdevé, allò com comentava un altre dels contertulians, des de la base. Per tant, hem de focalitzar-nos sobretot en el treball amb la gent jove, als instituts, en un tema de prevenció, perquè tots aquests models, si no, poden acabar generant aquestes conductes, aquestes relacions abusives, en les que els homes adopten aquestes actituds, no? D'un control, en certa manera, doncs, la capacitat o la possibilitat de decidir què fa o què no fa la seva dona, i la dona uns rols més submisos en els que accepten, en certa manera, aquestes relacions desiguals.
Gemma.
Sí, jo volia preguntar-te, heu observat una certa regressió en el sentit del rol de gènere als mitjans de comunicació? Perquè jo a nivell personal tinc aquesta sensació de que hi ha coses que als anys 80 i 90 no es toleraven i que ara sí que es tornen a tolerar, però no sé si científicament és demostrable això.
Bé, fa uns anys enrere, el 2009, es va fer una guia de bones pràctiques, de recomanacions pels mitjans. Realment ens estem adonant, doncs, que el que comentàveu, no?, a nivell de mitjans, els missatges que s'estan donant a la gent jove, sembla que realment tornen a apostar per aquests rols de gènere que apunten a una desigualtat. Per tant, ens preocupa, perquè quan anem als instituts, perquè des del Departament d'Interior, doncs, es fan enquestes per conèixer aquests rols de gènere, no?, o en certa manera, doncs, els referents que tenen pels que fan els mitjans de comunicació, però també pel que fa, doncs, als seus referents musicals, referents, doncs, de, no sé, de cinema, realment són preocupants. Són preocupants, i també el que ens preocupa és una mica el tractament que es fa de les notícies, no? Perquè la violència masclista només surt a notícia quan hi ha una víctima mortal, i a vegades el tractament que es fa potser, doncs, no és el més acurat o el més delicat possible, i tampoc es parla mai, el que tu comentaves, Gemma, abans, de quantes dones també fan el pas i surten endavant, no? I per tant, moltes d'elles es senten encoratjades quan des dels mitjans també es posa sobre la taula els milers de dones que decideixen trencar amb la violència i se'n surten. I això també és algo important, doncs, que caldria anar remarcant des dels mitjans, si fos possible, no?
Alba Alfagema, responsable de la Unitat de Suport d'Atenció de Víctimes del Departament d'Interior, moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.